L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 7 de setembre, destacarem... Castelló demanarà el trasbassament del 15% dels excedents del riu Ebre. Empresa i Ocupació prioritzarà els ajuts per actuacions de cooperació en els sectors de comerç i serveis ebrencs. La Universitat Rovira i Virgili estrena el nou campus de les Terres de l'Ebre amb les primeres classes i actes d'acollida per als nous alumnes. Segons el vicepresident de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, la performance que faran demà els antitaurins a la Ràpita és una provocació. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. El Partit Popular de la Diputació de Castelló presentarà una moció al ple del proper dimarts, 13 de setembre, per instar el govern central a fer un trasbassament a la província del 15% dels excedents de l'aigua del riu Ebre. Segons el president de la institució provincial, Javier Moliner, aquests excedents pertanyen sense dubte a Castelló, com a província que aporta aigua dolça al cabal de l'Ebre. El mateix president va detallar l'existència d'un desequilibri quan el repartiment dels recursos hídrics que el govern de Madrid ha desenvolupat durant les darreres legislatures, deixant a Castelló en una clara posició desfavorable respecte a les possibilitats futures i de competitivitat de les empreses i projectes econòmics. Per tal d'augmentar la seva petició, el president de l'organisme provincial va recordar la sentència que va emetre el Tribunal Suprem en favor de la reclamació que la Diputació de Castelló ja va fer en el seu moment. Javier Moliner també va dir que entén que és el moment de reclamar el que els correspon. Dels 600 hectòmetres cúbics anuals de l'aigua de l'Ebre que acaben al mar, la província de Castelló exigeix 90 hectòmetres cúbics. D'altra banda, el Partit Popular també insta al govern central a respondre afirmativa o negativament a la construcció d'un consorci d'aigües de Castelló. El president del Partit Popular de Castelló, Carlos Fabra, va explicar que la sentència reconeix la indiferència que el govern central ha fet a la Diputació en demanar l'autorització per la concessió d'un consorci d'aigües. Finalment, Carlos Fabra va afirmar que si Mariano Rajoy guanya les eleccions i determina el trasbassament d'aigua de l'Ebre, no tindran la necessitat de reclamar aquest consorci perquè tindran el trasbassament d'aigües i no té cap dubte que el govern de Rajoy ho farà.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Empresa i Ocupació prioritzarà els ajuts a comerços i serveis de les Terres de l'Ebre que treballin per maximitzar la cooperació i mancomunar esforços dins del programa de subvencions de suports a aquests sectors. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i responsables del departament van presentar a una cinquantena de comerciants, artesans i responsables d'associacions els nous eixos del programa que, enguany, ha patit una retallada de fins als 9 milions d'euros pels més de 13 milions de l'any anterior. El pla incorpora subvencions per al teixit comercial dels petits municipis de menys de 1.500 habitants, així com les subvencions per a comerços afectats per obres públiques. El tècnic del Departament d'Empresa i Ocupació, Josep Almirall, va exposar els principals punts d'aquest programa.
Els estan coordinant al màxim el treball en cooperació, i vam acumular per la comunitat de serveis per part dels associats, per les associacions territorials, tant de sectors agrupats com de les associacions de comerciants, com no se'n parla molt d'aquí gaires. S'està empenyant aquests ajuts de dues entrades en xarxa, de manera de que es puguin adicionar altres accions que es fan al territori,
Xavier Pallarès subratllava la importància del manteniment dels ajuts, tot i la retallada de més de 4 milions d'euros.
La novetat i la sorpresa respecte al passat és que l'avançament ha continuat. Moltes que estan en el passat, la novetat és que
L'ordre publicada també el passat 22 d'agost preveu ajuts als treballs en xarxa per promocionar activitats de promoció territorial i la participació de fires per part de sectors artesanals o la seva organització per part dels ajuntaments. Un altre dels aspectes previst és prioritzar el comerç rural en petits municipis, també la creació d'aparcaments col·lectius, la senyalització dels mercats de marxants, la compensació als comerços afectats per obres públiques o la promoció d'oficis que treballen de forma visible de cara al públic. El termini per a la presentació de peticions es va iniciar aquest passat 5 de setembre i es tancarà el pròxim mes d'octubre. Pallarès va destacar l'interès dels comerciants i els artesans pels ajuts. La Universitat Rovira i Virgili va estrenar oficialment ahir dimarts al matí les noves instal·lacions del campus de les Terres de l'Ebre situat al parc de la Fira del Barri Tortosí de Remolins amb l'arribada dels primers alumnes. Tot i que durant els pròxims dies predominaran els actes d'acollida, els estudiants dels tres primers cursos del grau d'administració i direcció d'empreses van estar els primers en iniciar l'activitat acadèmica ahir dimarts. Els responsables del campus preveuen acollir durant aquest curs uns 700 estudiants, 900 l'any vinent, i confien que les instal·lacions permetin potenciar les titulacions que la Universitat Rovira i Virgili ofereix al territori. El lliurament del material als nous estudiants i els actes d'acollida per informar-los de tots els serveis i equipaments que ofereix el nou campus, amb visites guiades per tot l'edifici, van centrar bona part de l'activitat durant aquesta primera jornada a les instal·lacions base de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, que han suposat una inversió de 15 milions d'euros. Tot i que les classes dels graus de magisteri infantil i de primària, així com d'infermeria, està previst que comencin a partir del pròxim dia 12, els alumnes del grau Administració i Direcció d'Empreses van estar els més matiners a l'hora d'iniciar les classes. Un cop la setmana vinent el campus funcione a ple rendiment, seran 700 el total d'alumnes que hi passin durant aquest curs 2011-2012. El centre també impartirà els màsters d'Envelliment i Salut i Educació Secundària. Amb l'adaptació als nous plans d'estudi, fruit del Pla Bolonya, no serà fins a l'any vinent quan s'imparteixen per primer cop els quatre cursos dels nous graus, fet que suposarà incrementar el nombre d'alumnes fins a 900 i implicarà la pràctica que durant aquest primer any de funcionament no sortirà cap nova promoció de titulats de grau del nou campus. El sotsdirector del campus de les Terres de l'Ebre a la Universitat Rovira i Virgili, Xavier Farré, va destacar que les noves instal·lacions han permès multiplicar per 3 o per 4 l'espai del qual disposava la universitat, així com concentrar en un mateix espai els diferents serveis universitaris.
Pràcticament en el conjunt dels espais hem multiplicat per 3 o per 4 els metres quadrats que teníem, però hi ha una altra cosa que jo penso que és fonamental i és el fet de tenir tots els serveis conjunts en el mateix lloc. És a dir, tenir la secretaria acadèmica aquí, que abans la teníem, òbviament, amb la seu de direcció del campus, tenir els estudiants d'infermeria, els dels dos mestres, els d'ADE i també pues, els dels postgraus i màsters que es fan en envelliment i salut i en... Mestre d'Educació Secundària, aquí en el mateix edifici, fa que el volum crític de la gent sigui molt superior i, per tant, això ens genera ja una dimensió d'escala que fa que moltes activitats que abans eren difícils de poder gestionar ara seran possibles. Aquest és un avantatge de quantitat, després estan els avantatges de qualitat, no? La qualitat dels espais, de les aules d'informàtica, que tenim una aula d'informàtica per a una capacitat per a 70 persones, un CRAI, que és el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge de la Informació, de més de 1.000 metres quadrats, amb no només la informàtica, sinó en serveis d'informàtica, perdó, no només la biblioteca, sinó serveis d'informàtica, també altres serveis com aules de silenci o de consulta o de recerca i de treball amb equipaments informàtics que són doncs, un salt qualitatiu molt important.
Tot plegat, va valorar Farré, el nou campus hauria de contribuir a reforçar els estudis universitaris que la Universitat Rovira i Virgili ofereix a les Terres de l'Ebre.
Nosaltres aquest any el que sí és cert és que doncs, tenim tots els ensenyaments, hem complert tota la matrícula, per tant això doncs, és ja una prova d'èxit, però el que sí està clar és que esperem que el boca orella, que sempre funciona, doncs faci que encara doncs l'any que ve doncs, potser doncs, tinguéssim unes notes de tall més elevades per la gent que vol estudiar aquí.
De fet, segons el mateix sotsdirector del campus, els estudis d'administració i direcció d'empreses han aconseguit, fins i tot, superar les expectatives inicials de 50 alumnes, assolint, finalment, la xifra de 63 matriculats, molt per sobre d'anys passats.
Serveis informatius de Mute.
La performance que faran demà els antitaurins a la Ràpita és una provocació. La protesta dels abolicionistes es farà coincidint amb el dia de la patrona, la Verge de la Ràpita. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa.
Efectivament, el regidor de festes de la Ràpita i president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, considera una provocació aquesta protesta perquè coincideix amb les celebracions del dia de la patrona de la Ràpita. Per aquest motiu, Miquel Ferrer demana i aconsella a la ciutadania i en concret als aficionats als bous que no intervinguin ni assisteixin a la protesta convocada per l'Organització de Defensa dels Animals, Anima Naturalis i el PACMA per a demà dijous.
Voldria parlar en dos termes en concret, no? Primera, com a regidor del meu poble, la gent per a mi no ha de participar. No hem de posar el nostre granet d'arena perquè possiblement a vegades posant el nostre granet d'arena que ens pensem que ho fem bé ho podem fer malament. Del qual vull dir que la gent que realment ens agraden els bous, la gent que estem insistint en poder fer les coses bé, que crec que les fem bé, crec que dins de tot el que hi ha les fem bé, no hem de participar en això, no és una cosa nostra, no és una cosa que ens faci mal. Possiblement ens faci mal si ens reivindiquem, i com menys hi haurà, menys gent hi haurà nostra dels realment els que ens agraden els bous, per a nosaltres serà molt més millor. És la festa de la nostra patrona. Este dia per a mi és tan representatiu com pugui ser el dia de Sant Jaume, per tant, nosaltres per la tarda també fem bous i realment no mos se perd res. Per tant, crec que perdrem més d'anar en esta manifestació que guanyarem.
La protesta està convocada per a les 4 de la tarda a la plaça Carles III. Recordem que l'horari inicial era a les 11 del matí, però els convocants l'han canviat a petició de l'Ajuntament de la Ràpita perquè l'acte coincidia pel matí amb l'ofrena de flors i fruits a la patrona del municipi. Les festes de la Mare de Déu de la Ràpita, que enguany coincideixen amb les quinquenals, enceten avui el calendari taurí amb un bou embolat. Fins al proper diumenge, 11 de setembre, s'hi celebraran en total 4 tardes de bous i 3 bous embolats als carrers Candelària Espanyol i Sunyer.
Gràcies, Núria, i continuem amb el tema, perquè el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, diu que aquesta manifestació és una altra provocació dels antitaurins. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Per a Ximo Martí, vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, aquesta protesta no és més que una altra provocació dels antitaurins perquè la gent de l'Ebre surti al carrer. Es produeixen enfrontaments i aldarulls per a poder mostrar la resta del món a la gent del territori com a salvatges i descerebrats. L'escoltem.
És que ells ja ho fan expressament. Jo el que, el meu punt de vista, és que ells el que volen és que la gent d'aquí de les Terres d'Ebre sortiguéssim al carrer i que es produeixin altercats, que es produeixin incidents. A veure, ells el que volen és fer-nos veure nosaltres a la resta d'Espanya, a la resta de Catalunya, a la resta del món, que nosaltres som una classe de celebrats i que l'únic que volem és fer-los mals a ells, si els tractem malament.
Martí reafirmava en aquesta opinió de que l'acte dels anti és clarament una provocació, al fer notar que la performance es durà a terme en un dia especialment sensible per als rapitencs, com és el de l'ofrena a la seva patrona. Per això es mostrava també visiblement crític amb la delegació del govern a les Terres de l'Ebre que ha autoritzat la manifestació en aquesta jornada.
Sí, home, clar, és una provocació, i més el dia. És el dia que crec que els rapitencs són festes al barri i fan l'ofrena de flors, no? És una provocació total. I de la meva opinió és que no sé com està molt bé per el tema dels permisos. Crec que per fer una manifestació has de demanar uns permisos a la delegació del govern. La delegació del govern, sapiguent el dia que era i el poble que és, crec jo que hauria d'haver desestimat de fer la manifestació. Si ells se volen manifestar igualment que es manifestiquen, es quedaran denunciats i ja està. Però és un dia problemàtic perquè és com a Amposta que van vindre un diumenge, crec que també hi havia algun acte, i és un dia que se poden trobar al carrer 30, 40, 50 persones que vinguen de fora, perquè no vindran de les Terres de l'Ebre, sinó que venen de fora. És el que diem, si de fora m'han de vindre a nosaltres a dir el que hem de fer i el que no hem de fer, doncs malament anem, no? I poden hi haurà problemes.
Martí acabava demanant per tot això a l'afició que no caiguin en provocacions, ja que l'únic que s'aconseguirà serà donar-los més protagonisme, com menys cas se'ls hi faci millor, concloïa.
Si la gent rapitenca que es tira allí vol manifestar-se a favor dels bous i portar pancartes a favor dels bous, jo ho trobo perfecte, ho trobo perfectíssim. L'únic que, si els provoquen, que els provocaran, estic segur, que i a mi mateix quan vaig anar al Parlament de Catalunya, pues me van dir de tot, paraules que ara no venen al cas dir, no, però em van dir de tot, i jo pues en veritat no em vaig sentir identificat en cap, simplement no els vaig fer cas, i com menys casos ho fas, millor.
L'ofrena a la Verge de la Ràpita es farà a les 11 del matí de demà dijous i la processó a partir de les 7:30 de la tarda. La manifestació dels que demanen l'abolició dels correbous està prevista fer-se des de la plaça Carles III a partir de les 4 de la mateixa tarda.
L'informatiu de Mutea.
Arriben els bous al poliesportiu de Santa Bàrbara. Sí, sí, ho has escoltat bé. La penya Planers pels Bous organitza una festa dedicada als bous, però amb molta música. Anota-ho, divendres 9 de setembre a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara. El proper any estem d'aniversari. Per aquest motiu, comencem a calentar motors amb una festa amb música revival dels anys 70, 80 i 90. Però això no és tot. També tindrem l'embolada d'un carretó per als aficionats més petits. Festa revival Planers pels Bous, amb DJ Esprit i Gerard Essea. Vine, l'entrada és gratuïta i les consumicions a preus populars. Divendres, 9 de setembre, a les 12 de la nit i al poliesportiu municipal de Santa Bàrbara.
Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio chiudore. A Santa Fe.
L'Escola Nauticopesquera de Catalunya incrementa alumnes i professorat. El centre, amb seu a l'Ametlla de Mar, arribarà aquest any a les 400 matriculacions i augmentarà els professors en un 20%. L'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, amb seu a l'Ametlla de Mar, podria superar, segons les previsions, els 400 alumnes matriculats en els cicles formatius que ofereixen els graus superior i mitjà de la formació professional reglada. Aquest fet anirà acompanyat per un augment del professorat que arribarà a 23. Des del centre es valora molt positivament la inserció laboral dels alumnes, fins i tot abans d'acabar els estudis. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar, no serà una excepció i el pròxim dilluns, dia 12 de setembre, començarà el nou curs 2011-2012. Ho faran els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà, mentre que els de grau superior ho faran el dia 19. Tot i les tan anomenades retallades aplicades per l'administració catalana, el centre, a cavall entre el Departament d'Ensenyament i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, no ho notarà especialment, ja que aquest curs incrementarà en un quasi 20% el professorat, que passarà de 19 places i mitja a 23 professors. L'Escola de Capacitació Nauticopesquera va tenir l'any passat un total de 370 alumnes en la formació professional reglada i les previsions per aquest any preveuen arribar als 400 alumnes. Tant és així que des del centre ja s'ha demanat l'increment d'un 10% en la ràtio d'alumnes per professor, tot i que la major part es permetrà desdoblar les classes.
Tal i conforme van les coses, jo crec que estarem ben a prop si és que no arribem a superar els 400. No ho podem dir en tota seguretat perquè actualment encara la matrícula està oberta. Avui encara és dia de matrícula, però independentment d'això, durant el mes de setembre i octubre sempre n'hi ha un goteig de gent que va matriculant-se, si queden places, òbviament, si no n'hi queden, s'ha acabat. Però ara actualment tenim dos cicles formatius que ja estan totalment complets, no sols estan complets, sinó que ja he demanat la possibilitat d'augmentar el 10%, és a dir, la ràtio per classes de 30, però se pot arribar a demanar un 10% d'increment, i això ja s'ha demanat en dos dels cicles formatius, per tant estan a 33. Encara que fallaren en estos dos cicles formatius, n'hi ha també llista d'espera.
Escoltàvem Carlos Soler, director de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. Actualment el centre ofereix quatre cicles formatius de grau mitjà: el de busseig, manteniment de vaixells, màquines, i el de pont, i dos de grau superior, que són els de màquines i el de pont. Aquesta formació va acompanyada d'altres cursos formatius que a hores d'ara s'ofereixen de manera extraordinària, però que de cara a l'any que ve, amb l'entrada en vigor de la LOE, vagin inclosos en els currículums de la formació reglada, un fet que provocarà la reducció de les hores de pràctica, que són de 740, les quals l'alumne no està en el centre, sinó en empreses. Ara, les pràctiques es reduiran l'any que ve fins a 220 hores, cosa que obligarà els alumnes a fer les 520 hores restants de manera presencial en el centre. Estarà l'alumne a fer el primer any i el primer trimestre del segon any al centre i la resta del curs del segon any de pràctiques en empreses. Aquest fet comportarà el replantejament d'espais a l'escola i del professorat necessari. Des del centre, després dels primers anys en què s'ha completat la formació professional reglada, s'està molt satisfet de la inserció laboral dels alumnes un cop finalitzats els estudis, una bona part dels quals troben feina en les mateixes empreses on han fet les pràctiques, fins i tot abans d'acabar el període de pràctiques. Carlos Soler.
Jo crec que el nivell d'accés al treball des dels cicles formatius és molt elevat. És molt elevat. Inclús el de manteniment, o sigui, ja parlava abans del de manteniment, com que era un cicle en què hi havia poc alumnat, però no n'hi ha poc alumnat perquè, diguem, l'accés al treball sigui difícil, en absolut. Hi ha feina i bueno, de fet, mos passa el de sempre. Canvies un alumne de pràctiques i acaba sent contratat perquè els interessa als empresaris. No sols n'hi ha faena, sinó que en realitat aquí, en tota aquesta zona, que està tota plena de ports esportius, n'hi ha molta feina. El problema que tenim en aquest cicle és que és un cicle que és relativament nou, no és molt conegut, jo crec que cada dia va coneguent-se un poquet més, però realment crec que és un cicle que val la pena.
El repte bàsic del centre de cara a aquest any és donar una educació de qualitat i millorar els resultats del curs anterior. De cara a aquest any s'han plantejat renovar i potenciar les tutories. Al centre actualment estudien alumnes procedents de tot Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Alberg de Deltebre ha rebut la distinció AMET per la promoció de la dieta mediterrània. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
L'Alberg mossèn Antoni Batlle de Deltebre, obert des de l'any 1988 amb una capacitat per més d'un centenar de xiquets, ha esdevingut en les darreres dècades un referent d'oci i temps lliure que a més ofereix un estil de vida saludable. Així ho demostra l'acreditació d'alimentació mediterrània que recentment li ha estat atorgada. Un reconeixement per la feina ben feta en la promoció de l'alimentació mediterrània com a model saludable. Concretament, aquesta distinció garanteix que l'oferta gastronòmica que se serveix a l'alberg conté la utilització d'oli d'oliva, una àmplia oferta de verdures, hortalisses i llegums en els menús, dona prioritat de peixos i carns magres en la confecció dels plats, fruita fresca abundant com a postres habituals, la inclusió de productes integrals, l'oferta de làctics amb baix contingut en greix i la difusió de material i informacions sobre alimentació saludable i oci actiu. Segons el director del centre, aquest compta amb un assessorament dietètic que és el que ha fet possible l'atorgament d'aquesta distinció. Escoltem Lluís Martín Santos.
Bueno, pues, significa la consolidació d'una feina desenvolupada al llarg de diversos anys, que és apostar per un model alimentari d'excel·lència, que aposta per la salut i que d'alguna manera s'imbrica en el que és la nostra tradició culinària i la nostra tradició alimentària, no? Que és el que es coneix habitualment com a cuina mediterrània, en la qual pues, bueno, la priorització de l'oli d'oliva, de les verdures, dels peixos, de la fruita fresca en els diversos àpats al llarg del dia s'hi veu reflectida i d'alguna manera és una aposta que des de la Xarxa Nacional d'Albergs de la Generalitat de Catalunya, des de la Xanascat, s'està fent per tal de contribuir a una alimentació saludable per als nostres nens i les nostres nenes i per als usuaris en general de l'alberg. Això és una cosa que cada vegada tenim tots més clar, des de la gent que ens dediquem professionalment a la gent que som pares, no? És a dir, tothom que avui en dia tenim nens i que els enviem a un col·legi, ens mirem molt si es queden al menjador del col·legi, què és el que estan menjant al menjador. bàsicament perquè, evidentment, tots jo crec que avui en dia som molt conscients de que un model alimentari d'excel·lència des de la infància, des de la infantesa, fa que en l'etapa més adulta tingues aquest model consolidat. És evident que la gent cada vegada s'ho mira més i que en el cas dels alberts de la Generalitat de Catalunya, de la Senescat, esdevé un factor important de qualitat respecte a d'altres instal·lacions que realment no aposten per una alimentació tan acurada o per una aposta tan saludable com la que estem oferint nosaltres.
Però aquest no és l'únic reconeixement que ha rebut l'Albert de Deltebre. L'any 2003, el Departament de Medi Ambient va distingir l'Albert Mossèn Antoni Baller amb el Certificat de Garantia de Qualitat Ambiental. El distintiu esdevé un símbol de l'adequació de les instal·lacions a determinats serveis com l'estalvi d'aigua, gestió de residus, estalvi energètic o sorolls, entre altres.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El passat dissabte 3 de setembre es va realitzar a les Cases d'Alcanà el 7è concurs de pesca esportiva a les Cases d'Alcanà. El concurs va comptar amb 50 inscripcions, tot i que en van fallar 3 per les previsions del temps. Els concursants procedien de diferents llocs com Barcelona, Saragossa, Ulldecona i Alcanà, la majoria d'ells estiuejants de les cases. El guanyador va ser Edgar José d'Ulldecona, que va pescar la peça més gran i també més quantitat de peix. Ens ho explica Joan Eixar, organitzador del concurs.
Pues sí, el guanyador d'esta edició va ser Edgar José, un noi d'Ulldecona, que va agafar la peça més grossa en 940 grams, una dorada, i després l'altre peix que va completar el pesatge en 1,186 grams. Bueno, pues hi ha dos coses. El que agafa la peça més grossa, que és un i ha de ser dorada, i llavors el que agafa més peix, que llavors ja hi ha més varietats, com pot ser juntar dorada, mabre, sarg, aquest any hem inclòs també el lenguado i el llobarro, perquè l'any passat se va agafar un lenguado i com no estava dins de les peces que teníem programades, doncs no es va pesar. I aquest any ho hem ampliat una miqueta més, i és això, el primer a la peça grossa va ser l'Edgar i el primer a més peix també va ser també l'Edgar José este d'Ulldecona, perquè va coincidir la peça grossa amb el pes en més pes. Hi havia 12 premis de 12 equips de canya i carret. El primer se'n van portar dos, un per la peça grossa i l'altre per més peix, i després els altres vam anar baixant, claro, de quantitat, i es van emportar, si vols te dic els guanyadors, sí, qui són, perquè els tinc aquí. Uh-huh. Edgar José, com ja hem dit, que va ser el primer, el segon Juan José Ferrer, tercer Juan Ramírez, quart Luis Marín, quin Juan Martínez, sisè O'Neill Sabater, aquest és Ulldecona també, setè Francisco Seguer, vuitè Eleuterio Marín, novè Esteban Cabo, desè Marc Seguer i onzè Joaquín Rocher.
Tots els participants es van emportar una bobina de fil i els guanyadors una canya i un carret. El concurs es va fer a la platja del Marjal. Van col·laborar la Comissió d'Entitats de les Cases, Grau Vell Físic, Societat Anònima i l'Ajuntament d'Alcanà.
Diumenge, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya a l'Aldea. Programa d'actes a les 11:15, rebuda d'autoritats i pubilles a l'Ajuntament de l'Aldea. A les 11:30, petit concert a càrrec de la banda de música Verge dels Prats. A les 12 del migdia, pujada a la senyera al so de l'himne dels Segadors. A les 12:15, ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de la colla dansaires del Penedès i la colla sardanista de l'Aldea. Programa oficial d'actes de la Diada Nacional de Catalunya, diumenge 11 de setembre a l'Aldea.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.